qui he aterrat aquí. Dani Ausente, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Un dijous més parlant de còmics. Avui, ara mateix, mentre em feia entrega d'aquesta... Gràcies, Dani, per regal. No calia. Mentre m'entregava Los Dientes de la Eternidad, em feia un gest amb les mans com dient feten, que és una expressió molt dels 80.
Està molt bé, sí. I, de fet, el tema és el Ragnarok, i m'ha gustat molt, he trobat una cançó del Ragnarok que no fos un black metal. M'ha gustat moltíssim. I al final em vaig recordar d'aquests britànics, no? De fets que tenien una cançó. I que, per què obrim l'espai de còmics amb el Ragnarok? O encara més, que collons és el Ragnarok, no?
Ragnarok, s'escriu amb K final.
Doncs és l'apocalipsi segons la mitologia nòrdica, que a diferència d'altres apocalipsis o d'altres religions, en la nòrdica els que palmen no és l'humanitat sinó són els déus, no?
Thor i tots aquests.
Exacte. I la destrucció d'Asgard, que és el seu paradís, o sigui, diguem-ne que és com una cosa molt, molt vikinga.
Escolta, l'escriptor Javier Calvo segurament deu haver llegit o llegirà aquest còmic segur amb la falera que té per totes aquelles històries i la mitologia nòrdica, no?
Suposo.
Ja li direm, si no.
Ja li direm.
Trucarem a Nova York.
A Brooklyn, exacte. Sí. Doncs al voltant d'aquest context de fantasia èpica gira aquesta novel·la gràfica Los Dientes de la Eternidad, amb guió de Jorge García i dibuixos de Gustavo Rico, i que ha publicat Norma Editorial. D'entrada us he de dir que, com ja deia, és espectacular. Per una banda, està molt ben escrit pel Jorge García i sobretot és impressionant a nivell gràfic. I ha costat 10 anys, atenció, 10 anys de treball.
Què dius?
Quan vaig trobar-me amb el Gustavo Rico, el dibuixant, el primer que li vaig dir anava d'això, no? De que 10 anys donen per molt. Sentim la resposta.
En 10 anys de tiempo, a momentos buenos, pero también hemos pasado nuestras dificultades. Tuvimos que parar el cómic varias veces, pero en general, para mí ha sido, la verdad, muy especial dibujarlo.
A veure si al final s'acabarà enduent algun dels premis grossos dels premis de còmic que s'ha donat cada any.
Suposo que estarà...
El Premi Nacional, no? A les travesses hi deu ser, no?
Suposo, sí. Jo crec que en les llistes de
l'any... Els millors de l'any, com a mínim, hi serà.
Estarà, sí. I això ha tingut... De fet, va tingut una producció accidentada perquè va sortir, diguem-ne, una primera part fa 5 anys... i després han tingut diversos problemes i ara el que han fet és treure la primera part que ja havia aparegut i la segona, tot junt, però atenció, perquè el Gustavo Rico el que ha fet ha sigut dibuixar gran part de lo que ja havia sortit.
Sí, ha redibuixat allò que molts havíeu llegit, per tant val la pena comprar-lo i ha aquest valor afegit.
Exacte, i ell mateix ens explica els motius.
Relaboré las primeras páginas porque primero sentía que tenía una especie de deuda con la gente que había comprado aquel primer álbum y segundo porque mi estilo de dibujo se había evolucionado y la idea era intentar mantener la misma coherencia, redibujar prácticamente todo.
Anem força avui amb la música, Dani.
Home,
és que... Ja sabeu que quan s'hi posa...
Si cal tenir...
Hem de parlar de Rochenbach.
Exacte. Per ambientar així mitologia nòrdica, jo crec que els Laibach van molt bé, no? He de dir que l'àlbum no només és el relat d'aquesta mort dels déus vikings, sinó que el protagonista és un guerrer que traeix el seu amic i el que fa és intentar demanar perdó anant a Asgard, no? Una mica a veure si el pot fer ressuscitar, i el que es troba és que arriba ja en el moment en què està a punt de començar la fi del món. No?
L'apocalipsi.
L'apocalipsi dels déus.
Sí, te'n vas a demanar perdó i comença l'apocalipsi.
Exacte.
Hosti, tu, marrotllo.
I ja he dit que està molt ben escrit pel Jorge García, que sap fer que el text tingui aquest punt, diguem-ne, ampulós, que demana una història de déus nòrdics, però sense que això cansi. El primer dius, hòstia, hi ha molta lletra, però a les dues pàgines ja estàs dins de la història, no? I és evident per això que quan obres aquest còmic el que entra per la vista és l'espectacular treball gràfic del barceloní Gustavo Rico, amb una personalitat pròpia que alhora s'enriqueix d'un munt de referents, com ell mateix ens comenta.
La amplia variedad de influencias quizá haga que el estilo acabe siendo algo bastante propio. Puedes ver Karl Tallut, puedes ver a Max, a Jack Kirby, pero también influencias del dadaísmo, de los años 60, de la psicodelia. Las influencias son infinitas.
I se li nota tot això, que deia aquests noms, Kirby, Max, dadaísme, Calatayud, tots aquests referents que té el Gustavo Rico.
Exacte, i mirant els dibuixos, clar, jo deia, home, i ara jo no m'imagino el Gustavo Rico fent un còmic, una novel·la gràfica realista, no?
Ja,
no, i
ha de ser fantasia i tal, no?
Exacte, és el que li vaig que no, dir, que no et veig, Gustavo, fent còmics realistes, i això és el que em va contestar.
Uf, no podré... Me aburriría, creo yo. Yo estoy muy acostumbrado a dibujar fantasía.
Sí, que en Memòries en pijama no podria fer, eh?
Exacte. Això sí, el que sigui una novel·la de gènere fantàstic on s'adapten llegendes nòrdiques no vol dir que la realitat quedi al marge, perquè sovint la fantasia neix de la mateixa realitat, com molt bé ens explica el Gustavo Rico.
La idea de hacer un cómic sobre el Ragnarok vino de la observación de la realidad, la crisis, las noticias, toda la visión pessimista. Es una excusa para hablar de cosas que tienen que ver con la realidad. Tampoco pretendíamos hacer un cómic evasionista.
Vaja, que mirant una mica per la finestra ja sap què ha de dibuixar, no?
Sí, exacte. No? De fet, aquesta teoria la tenim més que vista, no? Sí, els últims anys han reaparegut els apocalipsis, els Godzillas i tot el que faci falta, que hi ha crisi, la gent, pum, no?
També hi ha una corrent en còmics d'aquest tipus. Ara mateix pensem amb el còmic que van fer el David Rubin i el Santiago García, el Gilgamesh, no? No, Gilgamesh no. Bueno, no surt el nom. Dona igual. I ja ho sabeu, si us agrada la fantasia èpica, doncs Los Dientes de la Eternidad. Encara em queden un parell més de recomanacions i per introduir la primera, res millor que els mallorquins La Granja dedicant-li una cançó al mític Harry Houdini.
Hoy el mundo pesa más de lo normal. Tú en la foto dándome la espalda y solo quiero escapar como hacía Harry Houdini. No hay mensajes.
Houdini, aquest escapista.
El més famós de la història, un artista de la fuita que s'embolicava en cadenes, es tancava en una capsa, el fotien dins una piscina i el tio sortia com si
no
passava
res, no?
Exacte. Un altre professional de la fuita és el protagonista d'Escapo, un còmic realitzat per un autor de culte que és el Paul Pope. Escapo, editat per Norma, reuneix dues històries que aquest dibuixant, el Pau Pope, va fer sobre un escapista, en aquest cas fictici, que arrisca la vida mentre es planteja el seu vincle amb la mort i tot això per culpa d'un desengany amorós, no? Et deixa la nòvia i després t'has embolicat en cadenes i tirant-te. Clar, això et fa plantejar coses,
moltes
no?
Moltes coses.
Altre cop ens trobem amb un còmic que és espectacular gràficament, com l'anterior, signat per un autor molt influent que es mou entre el còmic independent i el mainstream nord-americà, que ha dibuixat un còmic de Batman que es deia Batman Año 100, que va tenir molt èxit, però que després també impulsa projectes seus, no?, independents, com la saga juvenil Battling Boy, que on participava el David Rubin, que és un dibuixant gallec, que té uns punts de contacte amb el dibuix del Paul Pope.
I amb Santiago García, que dèiem abans, també. No?
Exacte, i tant. I arribem al darrer còmic d'avui, i atenció, perquè he deixat pel final una autèntica bomba de demolició contra l'ordre establert. Mentre us pregunteu de què es tracta, anem amb una pista musical.
Conseguidme dinero, no quiero trabajar para tenerlo, traedme dinero, billetes mejor si no me vale sueldo.
Ja us avisem que ha explicat moltes coses el Dani, però que ara ve el còmic que realment l'ha enamorat de tots aquests dels que ha parlat avui.
I a més, és un còmic que s'ha de llegir aquests dies. El videoclip d'aquest tema que sentim dels Punsetes el va dirigir a l'Alberto González Vázquez, que a més de videoclips, curtmetratges i guions per televisió, fa còmics. I quins còmics? Només el títol ja crec que és molt contundent,
sí.
No? Todos los hijos de puta del mundo. I a més, fa molta gràcia perquè veus aquest títol, obres les planes, la primera pàgina, i segur que et trobes amb algun dels polítics que aquests dies estan per tot arreu. I parlo dels quatre que estan aquests dies per tot arreu, no? L'editor d'aquest còmic és Caramba, i Todos los hijos de puta del mundo és una de les coses més salvatges que he llegit darrerament, i ja sabeu que jo sóc molt fan d'aquest tipus de llibre. És brutal. I, com deia, recomano molt llegir-ho aquests dies de sobredosi electoral perquè funciona una mica com antídot, no? És un recull d'historietes que es publicaven a Orgullo y Satisfacción o al Mundo Today i on, a més, l'estil gràfic, si fins ara havien fet grans dibuixants, no?, com era el còmic del Paul Pope o el de Gustavo Rico, en aquest cas, aquest noi, l'Alberto González Vázquez, no sap dibuixar realment. El que fa és calcar fotografies, i això sí, és molt bo amb els diàlegs i els guions, i el que fa és posar aquests polítics dels quals calca la fotografia i fer-los protagonistes d'acudits delirants, però molt delirants, molt d'humor negre, amb una sàtira que no té pietat, és, ja et dic, i que a més a més...
Ens va molt bé, no?, per aquests dies d'eleccions.
Exacte, i a més arriba un moment que tot el que passa és molt grotesc, no? I juga amb tabús, eh? Pederàstia, drogues, necrofília... O sigui, la barreja és molt, molt, molt salvatge.
Parlant de drogues, ara he obert a l'atzar, eh? Albert Rivera, amb aquells ulls famosos que té, i just les últimes hores que s'ha viralitzat aquest vídeo on Albert Rivera sembla que agafa alguna cosa i se la posa a la butxaca, no sé si l'heu vist.
No.
Bé, ja el trobareu. És un vídeo on sembla que agafa una coseta que podria tenir un contingut... com t'ho diré, això? Que podria ser droga, vaja, i se la posa a la butxaca. Òbviament, és un vídeo que està fent especulacions a tot drap, però que ens va quedar pintat aquest còmic en un moment de campanya electoral.
Torneu a dir el títol.
És la bomba. Sí, és que és molt divertit.
Todos los hijos de puta del mundo.
Que ningú s'ho prengui malament, això,
No. De fet, al principi ho explica molt bé qui són, no? I ja diu, és el veí que no et deixa dormir, el porter que et negava a entrar a la discoteca, el cabró que et deu diners...
No sé què, tal.
I després acaba dient, tots ells decideixen qui et governa.
Doncs ja està, queda dit. Aquest és l'últim còmic, aquest que publica aquí.
Caramba.
Mira, els ulls li fan xirivites de limón, com la cançó de les veïnica doble aquí a l'amic, eh?
Ui, és que li encanta l'humor negre.
Jo, el dia abans de les eleccions el tornaré a llegir, segur.
Sí, eh? Molt bé.
I no votaràs.
La jornada de reflexió s'ha de llegir.
Exacte.
Sí? Perfecte. Ja en tenim tres, doncs, a còmic. El nostre convidat d'avui, o els nostres convidats, Gustavo Rico i Jorge García, que han publicat aquest espectacular Los dientes de la eternidad. Després, aquest es diu Escapó?
Sí.
Escapó, el còmic de Paul Pop, i aquest últim de títol divertit, Todos los hijos de puta del mundo. Divertit com a mínim.